Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La Corporació Sanitària Parc Taulí vol construir unes urgències noves. El projecte, encara sense calendari, permetria dotar de més espai aquesta unitat, sovint desbordada per l'allau de casos que tracta cada dia. Aquest mes de desembre, el servei ha arribat a atendre pics de 460 urgències diàries. El director executiu del Taulí, el doctor Joan Martí, ho ha avançat en una entrevista dins l'especial del programa Al Matí des del Centre Sanitari de la Gran Via.
Tenim un problema real, que és el de l'estructura física de les urgències, que dona una dificultat claríssima en aquest sentit. Hi ha un projecte de futur molt potent, a banda de l'edificació de les dues plantes, que després en tot cas en parlarem, no? Però hi ha un projecte de futur que és construir unes noves urgències que tindria, llavors anirien a doblar-se gairebé els metres quadrats que actualment ja.
Les noves instal·lacions serien una realitat a mitjà llarg termini. Algunes veus parlen de la possibilitat de tenir-les habilitades l'any 2025. Gilberto Alonso és director del Servei d'Urgències del Taulí.
Jo m'agrada dir 2025, potser m'estiren de les orelles per dir 2025, però jo crec que a les coses se li ha de posar data i 2025, doncs, a lo millor parlaríem d'unes urgències noves.
En el futur, les noves urgències se sumarien a les dues plantes que s'han de construir a sobre de l'actual unitat. Unes obres que es van aturar momentàniament al setembre, però que amb tota probabilitat es reprendran el pròxim mes de març després de tornar-les a adjudicar. Si no hi ha cap contratemps, un total de 72 llits nous destinats a pacients de curta estada estaran en funcionament l'estiu de 2020, el que suposa un retard de prop d'un any respecte de la data que es va donar inicialment.
Titulars.
Primer balanç oficial del Mercapunt, al Mercat Municipal dels Marinals, un nou concepte per donar resposta a la precarietat alimentària. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Des de la implantació de la iniciativa ara fa un any, només 4 persones han aconseguit sortir del circuit perquè han trobat una feina estable. La resta d'usuaris que s'han donat de baixa del Mercapunt ha estat per altres raons. El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, destaca que, tot i que els resultats són discrets, el Mercapunt ha aconseguit dignificar la situació de molta gent.
L'increment d'urgències ja portem tot el mes de desembre, a una mitjana de 420 i tants.
No podíem escoltar Gabriel Fernández, regidor d'Acció Social. En tot cas, en paral·lel al Mercapunt, el Rebost Solidari continua repartint lots d'aliments a les famílies més vulnerables, una xifra que s'ha reduït en un centenar en l'últim any.
I la fotoperiodista sabadellenca Victòria Rovira inaugura avui la mostra Davant l'Estat Islàmic, lluita peixmerga i població civil a l'Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.
L'exposició és el resultat de 6 mesos convivint amb les milícies que lluiten contra l'Estat Islàmic al Kurdistà iraquià. La fotògrafa assegura que durant aquest temps va viure una onada d'emocions. L'exposició s'hi estarà fins al mes de febrer. A partir d'aleshores, la mostra viatjarà durant 5 anys a altres ciutats de l'Estat.
I avui a l'Hotel Suís ens preguntem per què se li ennueguen al Sabadell els rivals que venen a la nova Creu Alta a tancar-se al darrere.
A partir de les 2 escoltarem Toni Saligrat i alguns dels seus jugadors valorant aquest fet després d'una nova derrota a casa contra un plantejament ultradefensiu com va ser el de l'Alcoyano.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà de la Carme Farnell. Molt bon dia, Carme.
Bon dia. L'ambient fred continua sent present a diversos punts del territori català, especialment de les comarques més interiors, i en canvi, arran de costa, les temperatures són una miqueta més agradables, i diem una miqueta perquè l'ambient també és fred. Ara mateix tenim aquestes temperatures de 10 i 11 graus. En conjunt, també parlem d'un cel variable. Hi ha llocs on el cel està una miqueta més tapat per aquests núvols mitjans, puntualment baixos, i en d'altres que estan una miqueta més trencats, però en general tenim el cel mitjan nuvolat. Sí que de cara a la tarda apareixeran alguns núvols una miqueta més compactes cap al litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona, Barcelona i serà al final del dia quan s'atansarà un front i aquest front ens portarà també núvols espessos cap a les comarques de Lleida i Tarragona i ens anirà creuant durant aquesta propera matinada. Això vol dir que aquesta nit s'esperen pluges, especialment cap a l'interior. Tot i això, la resta també podrà plovisquejar o caure quatre gotes i demà el que notarem a primera hora del matí és que l'ambient no serà tan fred com aquesta primera hora del matí, que avui sí que ha fet un ambient realment fred. D'altra banda, demà també el que tindrem més presència de més boires que avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I anem a comprovar com funciona aquesta hora el transport públic, una informació que ens acosta des del Transmet, el Borja Mariano. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Recordeu que l'R4 de Rodalies de Catalunya es circula per via única entre Terrassa i Manresa amb un tren per hora i sentit. Els feiners es reforça el servei en hora punta amb transbordaments per carretera des de Manresa per enllaçar amb el tren a Terrassa. També hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí, Castellbisbal a l'R8 de Rodalies durant els treballs de millora. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Borja, molt bon dia. I pel que fa al trànsit, us hem d'explicar que a aquesta hora hi ha problemes a la C58, concretament hi ha 4 quilòmetres de circulació lenta a l'altura de Sabadell i en direcció a Barcelona. Per tant, també s'ha normalitzat d'altra banda la circulació a l'autovia A2 després que fa una estona s'hagués de tallar un carril a Sant Vicenç dels Horts en direcció a Lleida a conseqüència d'un accident.
Titulars.
La notícia del dia.
La Corporació Sanitària Parc Taulí vol doblar l'espai destinat a les urgències en els pròxims anys. La direcció de la institució està treballant en un projecte per construir un equipament nou que pugui acollir aquest servei, en alguns moments saturat de pacients. Un equipament que se sumaria a les dues plantes que s'han d'aixecar a sobre de la unitat actual i que previsiblement estan enllestides l'estiu de 2020. El director executiu del Parc Taulí, el doctor Joan Martí, ha fet l'anunci en una entrevista a l'edició especial del magazín Al Matí des del vestíbul del Centre Sanitari Sabadellenc.
Les urgències del Taulí han aconseguit estabilitzar la seva situació, tot plegat després que fa 2 anys arribessin al punt àlgid de la seva saturació amb la denúncia dels mateixos professionals de pacients acumulats als passadissos per falta d'espai. De fet, l'hivern acostuma a ser el moment més crític. Les atencions s'incrementen amb l'arribada de la grip. Amb dades a la mà d'aquest mateix mes, aquest dilluns s'ha registrat un pic de 460 pacients atesos a les urgències, la majoria nens amb problemes respiratoris. En parla el doctor Joan Martí, director executiu de la Corporació Sanitària.
Increment d'urgències, ja portem tot el mes de desembre a una mitjana de 420 i tants malalts dia, és a dir, una mica més, 20 i tants malalts a urgències més diaris que els que rebem de promig anual, això per una banda, i ja portem uns quants dies amb una pressió importantíssima, sobretot amb nens, perquè s'ha disparat les infeccions virals per bronquiolitis, i llavors en aquest sentit doncs, portem un volum alt.
El problema, però, s'ha convertit en estructural. Per això la voluntat de la direcció del Taulí és poder incrementar els metres quadrats destinats a les urgències a mitjà termini. El doctor Martí ha explicat que la solució passa per la construcció d'un edifici nou que pugui acollir la unitat per tal que els pacients i els professionals puguin ser atesos i treballar com es mereixen.
I que, evidentment, la situació faria canviar radicalment perquè, encara que tinguéssim el mateix nombre de persones, els professionals podrien treballar en millors condicions, atendre millor les persones que els malalts que venen i sobretot que aquestes persones, si encara que tinguessin d'estar urgències, poder-los atendre's en un entorn de confort i d'espais i d'intimitat, que és el que nosaltres voldríem.
Mentre no es pugui tirar endavant, es parla que aquest projecte podria ser una realitat el 2025, les urgències es reforçaran amb dues plantes noves que s'han de començar a construir al març del 2019. El concurs per adjudicar les obres torna a estar en marxa després que els treballs s'haguessin d'aturar per la rescissió del contracte per desavinences amb la constructora Acciona. Si no hi ha cap canvi, els 72 llits per malalts de curta estada que es preveu habilitar estaran en servei a partir de l'estiu del 2020, la qual cosa permetrà iniciar altres millores dins de l'hospital.
Tenim molt interès que sigui així, perquè la nostra idea és a l'estiu del 2020 poder fer una reforma important a les plantes segona i quarta. La segona és l'àmbit pediàtric, que podríem desenvolupar tot l'entorn d'aquesta línia de recaptació de recursos que estem fent de l'onada del Petit Somriures i que permetrà transformar aquesta planta amb
amb el que seria nosaltres definim com un fons marí. En definitiva, intentarem humanitzar la paraula, potser a mi no m'acaba d'agradar, però fer el més agradable possible aquesta, la planta on especialitzem els nens.
El director executiu del Taulí reconeix que les llistes d'espera continua sent la gran assignatura pendent del centre sanitari, amb més de 8.000 pacients pendents d'una intervenció. Amb tot, la institució té previst posar en marxa 2 quiròfans més a partir de l'any que ve per mirar de reduir el temps d'espera dels pacients en relació a algunes intervencions. Les llistes d'espera més llargues s'acumulen a la cirurgia de raquis per la seva complexitat i la d'obesitat mòrbida, mentre que el temps d'espera ja és inferior al mig any en el cas de les pròtesis de genoll i maluc i les operacions de cataractes.
Tanquem ja la pàgina dedicada al Taulí per parlar ara d'altres qüestions, com per exemple el Mercapunt, que comença a donar els primers resultats entre la 60ena d'usuaris en situació de vulnerabilitat que atén. 4 de les persones que han rebut acompanyament i cursos de formació ocupacional han signat un contracte indefinit durant aquest any. 4 més, un contracte temporal, 25 que han fet feines esporàdiques. Amb tot, des de l'Ajuntament i des de Creu Roja consideren que s'estan fent els primers passos perquè les famílies superin la seva situació de dependència del recurs públics.
En el primer any de funcionament, una 30ena d'usuaris del Mercapunt s'han donat de baixa, sigui perquè reben l'ajuda de renda mínima garantida, han trobat feina o no tenen disponibilitat per rebre formació. En tot cas, ja hi ha usuaris que han començat a reconduir la seva situació. El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, està satisfet d'aquest pas endavant, encara que les xifres, diu, siguin discretes.
M'agradaria tenir xifres molt més potents, això és evident. Però tot això que estem veient és moltíssim més que zero. I això ho hem fet a partir de la intervenció, a partir d'una acció proactiva. I això és el que jo destaco. L'administració, amb el tercer sector, actua proactivament perquè aquestes famílies puguin trobar, de nou, mecanismes que les permeten conquerir autonomia i llibertat per poder escollir una cosa tan bàsica que ningú de nosaltres, de fet, se pregunta tots els dies, que només nos preguntem, quan a la meva dona jo me pregunto, bueno, què mengem avui, no? Però hem d'anar a escollir. Hi ha gent que no té aquesta possibilitat.
En paral·lel al Mercapunt, el nombre de famílies ateses pel rebost solidari ha baixat en un centenar en l'últim any i en mig miler des del 2015. El president de l'entitat, Santiago Fuentemilla, creu que caldria fer un esforç per personalitzar l'atenció que es dona a cada una de les famílies, ja que, diu, tenen situacions molt diferents.
Classificar millor les famílies. Amb un col·lectiu de famílies tan gran i de tant temps, i cap una mica de tot. I aquest una mica de tot és el que d'alguna manera s'ha d'intentar resoldre. És a dir, hem d'arribar a que les famílies necessitades siguin realment les necessitades.
De moment, però, el model del rebost solidari es manté. De fet, durant aquestes dates de Nadal ampliarà els seus lots alimentaris amb productes com torrons o formatge per enriquir els àpats de les festes.
I en matèria social també us direm que un grup de veïns i veïnes de Sabadell han creat la Madraceta, la primera escola popular del sud de la ciutat. En aquest espai s'oferiran a partir de finals de gener cursos de llengües com l'anglès o l'àrab, però també llenguatge de signes en català. Els organitzadors es mostren molt sorpresos amb la bona rebuda que està tenint el projecte, que ja compta amb més de 30 alumnes. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Sabadell compta amb un nou centre educatiu, l'escola La Madraceta. Un conjunt de veïns del barri han decidit crear aquest projecte autogestionat i sense ànims de lucre, amb l'objectiu d'oferir cursos de llengües com el català o l'àrab per a tots aquells veïns que ho necessitin però que per falta de temps o de recursos no es poden permetre anar a una escola oficial d'idiomes. Alan Contreras, un dels impulsors del projecte, explica com han triat quines llengües s'impartiran.
Una parte por las necesidades que encontrábamos en los barrios de Sabadell y otra parte pues por la voluntariedad, ¿no?, de la gente. Entre las lenguas se encuentra catalán y castellano dirigido para personas recién llegadas, pero también te encuentras el árabe, ¿no?, que también es una lengua pues para realizar lazos con la comunidad árabe, pero luego también te encuentras talleres de interconversión entre lenguas románicas, portugués, y pues un poco para unificar, ¿no?, toda la diversidad que se vive en Sabadell.
Contreras explica que s'han sorprès al veure la gran acceptació del projecte, que actualment ja compta amb més de 30 persones inscrites.
Estamos bastante sorprendidos, ¿no?, porque tampoco esperábamos la cantidad de gente interesada, pero hasta ahora mismo, que solamente van 3 días de preinscripciones, 2 físicos y 1 vía telemática, ya hay más de 30 personas interesadas. De manera que está siendo bastante bien acogido por el barrio y por la ciudadanía en general de todo Sabadell.
Els cursos s'impartiran a l'Obrera i els pocs diners que costen les classes s'utilitzaran per la compra de material. Totes aquelles persones que es vulguin inscriure tenen temps fins al 31 de desembre i ho poden fer a través de les xarxes socials de l'Obrera.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
3:45, moment de parlar de política. Unitat pel Canvi fa balanç dels 3 anys al govern quadripartit celebrant que han complert el 70% del pla de mandat. En una roda de premsa amb els 4 regidors de la formació, han reiterat el seu compromís amb la rendició de comptes i han enumerat les 50 accions més destacades dins de l'executiu local. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Unes accions que Ramon Vidal, regidor de Salut, assegura que s'han dut a terme amb discreció, sempre posant com a prioritat la defensa dels serveis públics i treballant per tancar l'etapa de corrupció del govern Bustos. Com a reptes de futur, el regidor de Treball i Empresa, Edu Navarro, ha assegurat que cal una mirada estratègica de futur en 6 eixos: la neteja de la ciutat, la Ronda Nord, l'àrea Vallès, la caserna, definir els usos dels nous equipaments adquirits pel consistori i un pla estratègic pel Ripoll. Per la seva part, la regidora de Transparència, Elena Hinojo, ha enumerat les mesures que han implementat per prevenir la corrupció i ha fet aquesta crida a l'alcaldable socialista.
Contra la corrupció no és el mateix que governin partits nets i amb mecanismes d'ètica política que partits esquitxats de corrupció i sense propostes en aquest àmbit. En aquest sentit, demanem a la candidata Farrés i al PSC un clar desmarcament de l'etapa anterior si volen normalitzar políticament la seva situació. El seu silenci sobre la condemna de la setmana passada ens sembla bastant preocupant i per això doncs fem aquesta reflexió al PSC. Si la vol recollir, doncs estarem encantats.
Finalment, el líder de la formació i tinent d'alcalde, Joan Berlanga, ha fet autocrítica, assegurant, per exemple, que en el conflicte amb Esmatxa la gestió hagués pogut ser millor.
Entenem que això no ha de ser un tema del govern o d'un partit, això ha de passar a ser un tema de ciutat, perquè passa per l'interès general, en els quals hem de ser capaços de teixir aliances, val?, amb tots els actors de la ciutat, per dos objectius que són i han de ser compatibles. Una és tenir la ciutat neta i, per altra banda, fer complir el contracte i arribar a la justícia on s'hagi d'arribar.
Berlanga no s'ha volgut posicionar sobre el futur de la formació ni com es presentaran a les pròximes eleccions municipals de 2019. No obstant això, defensa que caldria continuar amb un govern d'esquerres al capdavant de la ciutat.
I Berlanga també ha parlat avui d'un altre tema, concretament del fet que l'Ajuntament augmenti els diners destinats a netejar el rodal i l'entorn del riu Ripoll. Malgrat que el nombre de residus recollits en aquesta zona es manté estable any rere any, des de l'administració local consideren que el servei prestat fins ara era insuficient. Amb tot, el nou contracte, signat amb la cooperativa Cipo, amplia el pressupost un 42% respecte de l'anterior, superant el 1.150.000 euros des d'ara i fins al 2020.
Amb aquest increment es podrà incorporar un nou equip de treball en aquesta zona natural de la ciutat. Això significa que es passarà de les 4 dotacions formades per un oficial i dos operaris cadascuna a les 5. El tinent d'alcalde i regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga, assegura que el reforç es destinarà a les àrees més conflictives del Rodal i el Ripoll.
Té alguns punts negres en els quals demanen una feina extra. Un d'ells són els abocaments il·legals, doncs, que gairebé setmanalment hi ha persones, doncs, que aprofiten un descampat o un lloc així solitari per deixar-hi mobles o deixar-hi runa, o elements que deixen enmig de camins o en trossos de bosc, la qual cosa doncs genera doncs una despesa de neteja. I també l'àrea de pícnic, sobretot la de Sant Vicenç de Junqueras, els caps de setmana demana un extra de neteja, que si tots els usuaris que utilitzen les àrees de pícnic doncs recollissin millor, no tindríem aquesta magnitud de problema.
En l'últim any, els efectius de la neteja del Rodal han retirat més de 1.000 metres cúbics de residus, una xifra que es manté estable respecte als anys anteriors.
En línies generals és estable, eh? I en aquest cas la neteja del Rodal en gran mesura una part doncs és el pes de la natura, no? Doncs quan el riu ve remogut i nega doncs alguns passos, doncs això són tasques normals, el torrent de Colobrers, quan les pluges va fer malbé, doncs això són manteniments normals, però hi ha una altra part de la neteja que té molt a veure amb l'incivisme, eh? I en aquest cas doncs en general, el nivell de civisme dels ciutadans del Rodal és bastant alt, és bastant alt.
Amb el nou contracte de neteja del Rodal, es reforça un servei que va patir retallades en la seva dotació arran de la crisi econòmica.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
I la companyia teatral El Galliner es retroba dalt de l'escenari després de 4 anys. Serà amb la comèdia d'Anthony Nelson, La nit just abans de Nadal, que arrenca amb un estrany home entrant dins d'un basar oriental. Es podrà veure Pere durant 7 dies a l'Espai Àgora amb Marc Rius, Òscar Castellbí i Albert González, en aquesta ocasió acompanyats per Montse Folgado.
Exacte, i amb aquest muntatge la companyia de teatre sabadellenca celebrarà els seus 15 anys de vida. Des del 2013 El Galliner no estrenava cap obra de teatre, i això que amb els justos van aconseguir ser finalistes del Premi BBVA de Teatre. En principi, aquesta nova producció es podrà veure els divendres, dissabtes i diumenges d'aquesta setmana i la que ve, així com el dia 30 de desembre, a 2:15 de la nit.
En principi, hem programat aquestes 7 representacions i ja està. Tampoc ens hem plantejat moure-la, perquè com que és una obra ideal per festes de Nadal, fer-la en una altra època no tindria gaire sentit. Llavors, en principi, aquest projecte neix i mor aquest Nadal, i si estigués en condicions de tornar-se a fer seria un altre Nadal, però durant l'any, en principi, no li buscarem sortida.
Els membres originals de la companyia, Albert González, que ara escoltava, Marc Rius, Òscar Castellbí i Xavi Salabert, estan tenint èxit professional en el món escènic, però no descarten poder tornar a quadrar les agendes per muntar un altre espectacle.
Tenim coses al cap, tenim algun muntatge, algun text que estem pensant si el tirem endavant o no, però no hi ha res tancat de moment. Simplement estem fent recerca de textos i mirar si les agendes ens ho permeten, perquè això és més complicat. Però sí, tenim alguna cosa que de moment ens l'estem plantejant, eh? Però no hi ha res tancat ni de dates ni de res.
La nit just abans de Nadal es podrà veure a l'Espai Àgora per 15 euros amb consumició inclosa i les reserves es poden fer per telèfon.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Carreguem d'il·lusions el Pare Noel, el Tió i el Reis Max. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per a mòbil, t'ho durem a casa.
El millor de consum és ara al cor de Sabadell. La varietat, els frescos més frescos, els productes eco i, sobretot, el nostre personal, que t'atendrà amb molt de gust de tot cor. No consum a carretera de Prats de Lluçanès 136. La compra més completa al cor de Sabadell.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Carreguem d'il·lusions el Pare Noel, el Tió i el Reis Max. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per a mòbil, t'ho durem a casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
6 minuts per arribar al punt de les dues. Comencem el repàs de la informació més enllà de la ciutat amb una notícia que, en certa manera, ens toca de prop. I és que un home mort atropellat aquest matí mentre caminava per la C-58 dins del terme municipal de Terrassa.
La víctima és un veí de Barcelona de 58 anys. Un turisme l'ha atropellat a primera hora del matí. L'accident, del qual el conductor del vehicle n'ha resultat il·lès, ha obligat a tallar un carril de la C-58 a Terrassa en direcció Manresa, la qual cosa ha provocat cues de fins a 7 quilòmetres durant una estona.
Canviem ja de qüestió. Continua el Tribunal Suprem a aquesta hora la vista prèvia del judici del procés per dirimir si el tribunal ha de jutjar o no aquesta causa.
El primer en intervenir està l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romer Vendreu Einde. L'advocat ha assegurat que mai havia estat tan convençut d'una causa com en aquest judici i ha afegit que els seus defensats eren polítics fent política. També ha intervingut Jordi Pina, advocat de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez, que ha assegurat que té poca confiança en que el tribunal accepti els seus arguments. Per llei, el tribunal ha de prendre en 24 hores la decisió, tot i que podria allargar-se fins dimecres al matí.
De fet, en aquests moments intervé en aquesta vista prèvia del judici del procés Pedro Fernández, l'advocat de Vox, que recordem una formació que actua com a acusació particular. El Consell de Ministres donarà llum verd aquest divendres a la pujada salarial del 2,25% dels funcionaris per al 2019.
Un augment que s'aplicarà a partir del pròxim 1 de gener. L'executiu de Pedro Sánchez ho farà a través d'un reial decret, tal com demanaven els sindicats de la funció pública, que no volien condicionar la pujada dels seus sous amb l'aprovació de pressupostos generals del 2019.
I Pere Aragonès i el Sartadi s'han reunit avui amb la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo per forçar la trobada entre Quim Torra i Pedro Sánchez aquest divendres a Barcelona, coincidint amb el Consell de Ministres previst.
El vicepresident del Govern i la consellera de Presidència s'han trobat aquest dilluns amb Carmen Calvo per intentar forçar la trobada entre el president espanyol i el president de la Generalitat aquest divendres. El Govern remarca la importància d'establir un ordre del dia per dotar de contingut la cita i, a més, l'executiu ha ofert espais de la Generalitat per acollir l'eventual reunió.
Troben morta la jove Laura Luelmo, desapareguda fa 5 dies al terme municipal del Campillo, a Huelva.
El cadàver el va trobar un veí del poble que participava en la recerca de la noia, que s'havia mudat a la localitat per treballar com a mestre d'un institut proper. La jove havia desaparegut dimecres quan havia sortit a córrer i ja no va retornar a casa. Les autoritats mantenen la investigació oberta per tal d'esclarir la mort de Laura Luelmo, però les primeres hipòtesis apunten que no va ser natural, tot i que serà l'autòpsia la que aclarirà les causes.
I la pel·lícula espanyola Campeones de Javier Freser cau de la cursa pels Oscars.
El film Campeones no ha passat la prova i no figurarà com a nominada per competir en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa a la 91a edició dels Premis Oscar. L'Acadèmia de Hollywood ha anunciat aquesta mateixa matinada les 9 pel·lícules que continuen amb possibilitats d'alçar-se amb l'estatueta. D'aquesta llista hi destaquen la polonesa Cold War i la mexicana Roma.
La contraportada.
Recte final de notícies migdia, la lluita de les milícies Peixmerga contra l'estat islàmic al kurdista iraquià protagonitza la primera exposició de la fotoperiodista sabadellenca Victòria Rovira. En aquesta mostra, Rovira explora el dia a dia de tots els habitants d'una regió de l'Iraq que lluita per evitar que el grup terrorista conquereixi el seu territori.
Victòria Rovira va visitar el camp de refugiats de Dunkirk a França l'any 2016. Allà va conèixer migrants que provenien del Kurdistà, a l'Iraq, i gràcies a ells va poder conèixer la lluita entre les milícies i l'estat islàmic. Va quedar tan impressionada per aquesta realitat que va decidir embarcar-se en un viatge al cor del Pròxim Orient. Rovira explica que un cop allà va haver de teixir relacions amb diplomàtics i policia i per aquesta raó un viatge que havia de durar un mes i mig en va acabar durant 6.
Abans d'anar cap allà doncs vaig establir un contacte amb una persona important, una persona política, i quan ja tens el primer contacte doncs vas fent xarxa, no? I ja està. Llavors, a partir d'aquí, doncs, tens contacte amb el servei d'intel·ligència, amb la policia, amb els partits polítics, amb periodistes. És una mica doncs, l'inici de tot, no? Llavors ja et va sortint poc a poc tot l'entramat i tota la història per anar podent accedir als diferents llocs que són complicats, no?, d'alguna manera.
Amb aquesta exposició, Rovira assegura que la seva intenció és internacionalitzar el conflicte entre els Peixmerga i l'ISIS. Segons la fotoperiodista, aquesta comunitat està evitant que l'estat islàmic ataqui amb més força Europa.
De manera indirecta, Europa també ens estan... També hi ha algun punt que ens estan ajudant aquestes milícies, no? Perquè l'estat islàmic no ataqui aquí. Llavors, indirectament, se'ls ha d'agrair aquesta feina, no? perquè nosaltres també som molt còmplices de perquè ells tenen una guerra en el seu país, perquè l'estat islàmic ha entrat allà, perquè s'ha creat l'estat islàmic.
L'exposició s'inaugura avui a l'Espai Cultura Fundació 1859 a les 6 de la tarda. S'hi estarà fins al mes de febrer i aleshores començarà una ruta itinerant de 5 anys per a altres poblacions de l'estat espanyol.
Amb aquesta proposta cultural posem el punt final. Un Notícies Migdia que hem fet amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.